al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Hi ha una teoria que diu que avui és el dia més trist de l'any. I val la pena dir que cada any la faig servir per una excusa o altra per fer l'editorial d'avui. Fer aquestes ratlles cada dilluns, a vegades se'ns acaben les idees. Avui, però, ho agafarem per la tangent de portar-li la contrària. Avui estic content i positiu, i tenim un programa que em ve molt i molt i molt de gust. Primer, i penso que és molt important, tindrem una actualització del marcador de la ON Codines que ens deixarà parats. La feina que estan fent des de l'organització és senzillament espectacular. Després farem allò també que ens agrada tant i que fem poc sovint, que és repassar com estan els equips de base dels dos clubs codinencs amb més pedrera, l'hoquei i el futbol, que jo crec que tenen una bona salut. I particularment em fa molta il·lusió l'entrevista que farem per obrir el programa. Els que fa uns quants anys que ens seguiu, sabeu que un servidor sempre ha buscat una excusa o altra per poder tenir alguna entrevista de Cariana. Avui, si res no falla, podrem parlar amb el copilot guanyador del Dakar en cotxes, Lucas Cruz, que tot i ser calderí, ens la fillarem per uns minuts i mirarem de saber com es viu un rally d'aquest nivell des del seient del copilot. Què? Sí o no? Ni Blue Monday ni punyetes. Ens hi posem, que si ens hi posem, sempre que la llevantada no ens ho foti tot en l'aire. Bona nit i benvinguts a tots joves. Bona tarda, bon vespre a tothom. Són les 8 i 8 minuts del vespre. 8 i 3, perdó. Ens hi posem amb aquest Tu Jugues de 20 de gener de 2020. Una data així una mica cap i cua, aquest 2020, doncs, que ens depara. Avui veníem una mica amb dubtes, no? Perquè al principi del dia no sabíem si hauríem de dedicar l'espai del Tu Jugues a fer un programa especial per la nevada, per tots aquests inputs que ens anaven arribant, totes aquestes possibilitats de molt mal temps a la zona codinenca. Pel que m'expliquen des de casa, això no és ni molt menys així, almenys de moment ha fet vent, però la cosa no està bé. I nosaltres, evidentment, us emplaçarem a que us quedeu a escoltar l'Anem a la Muntanya amb l'última hora amb el meteoròleg de la casa, amb el Pep Acosta, que segurament ens ho explicarà tot amb molt més detall. Com us deia a l'editorial, avui tenim vàries coses que a mi particularment em fan certa il·lusió. Primer, saber com està el marcador de la Oncotrail, perquè tindrem el Raúl Jiménez d'aquí una estona que ens acompanyarà a l'estudi d'Ona Codinenca per poder, doncs, posar al dia el marcador, les últimes novetats i com està anant aquesta cuina d'aquesta cursa que sembla que està agafant unes dimensions bastant importants. Doncs volem que ens acompanyi el Raúl. Sempre és un honor que vingui, i per mi ja podria venir més, el que passa que ens costa de convèncer-lo. Però això, que ens explicarà com està anant la preparació de la Onco Trail. I com us deia, també repassarem com estan els equips de base de l'hoquei i del futbol. Farem una mica allò que l'Àlex l'any passat, quan va venir al Tu Jugues, va dir: vull fer això i vull fer almenys un parell de cops l'any, perquè val molt la pena de que parlem de tots els equips. Hi ha hagut una petita última hora, us ho explicarem també a les notícies, i que fa referència al billar. I també estem en condicions d'explicar-vos que la setmana que ve segurament tindrem membres de la junta, de la nova junta del Motoclub Cingles de Bertí, que sortirà de la reunió que tenen diumenge. Per tant, ja anem preparant coses perquè també aneu veient que us cuidem, eh? I que treballem una mica d'anticipació. I l'entrevista que a mi em fa il·lusió és la del Lucas Cruz. A l'estudi em deien, és que, hòstia, costa, perquè clar que no es cuidarem, però escolta, és Calderí, i aquest senyor ha guanyat el Dakar. Per tant, avui el tindrem una estona amb nosaltres, ha tingut a bé, si tot va bé, ja se sap que amb aquesta gent que a aquestes hores doncs, poden estar tenint altres mitjans, però vaja, que el tindrem aquí amb nosaltres a una codinenca. I ho farem com sempre, tot això, amb els pius i busques, el Pau Ibars. Pau, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Maria. Com estàs, amic?
Bé, acabant aquí de puntuar aquesta jornada amb tants alts i baixos de la Lliga Tu Jugues, que tenim dos partits aplaçats, però bueno, hi ha un billar que, bueno, que no té cap sentit que sigui aquest 0-8, però al final és un 0-8 i mira,
és lo que hi ha, farem. És lo que hi ha. Àlex Mir, bona nit.
Era jo, el que m'he queixat de que tinguéssim un entrevistat de Caldes, ja ho manifesto, obertament.
És que,
bona nit.
Per favor.
En tot cas, sempre és un plaer, això sí, poder escoltar un esportista d'elit explicant una mica les anècdotes i les experiències amb una prova tan dura com és el Dakar. Bueno, les coses com són.
Si és el Dakar, està bé, un plaer poder no, perquè si és de Caldes, un plaer poder no, però bueno.
Escoltarem. Gerard Jiménez, Gerard López, bona nit.
Molt bona nit.
Jiménez, perquè pensàvem a billar.
Martínez.
Molt bona nit.
Martínez.
Ja veus aquí a l'estudi ja que venen aquí, surt Caldes i piquen.
No, veig que surti Caldes i la cosa s'encén. Ja està bé.
La rivalitat d'aquesta.
La setmana passada ja vam parlar del derbi també, vull dir que ja
i a més, ara quan parlem del futbol base, tenim també un derbi que ja us en parlaré, perquè prové cap de setmana que, bueno, trobarà xispes, us en explico, perquè serà això. Epa. un festival. La Liga en
derbi
juego.
Dels bons.
La Liga en juego,
Epa.
Un primer contra segon, un primer contra segon. 3 punts de diferència, un Sant Feliu Caldes. No digo más. En parlem després.
Avança massa, ja.
En parlem després.
Sí, quasi t'ho has explicat tot ja, però en parlem després. Escolteu, un minut per parlar de la llevantada. Expliqueu-me com està, expliqueu a la gent de casa que no d'això com per on passem.
Bé, doncs.
Mira, jo avui he fet un tour Granollers, Manresa, Sant Feliu.
Per res.
I m'ha caigut 3 gotes d'aigua. Jo
he pujat sense dormir avui.
Fa vent, fa molt vent, això sí.
Al matí he pujat sense dormir i dic, mare
meva. S'ha de ser animal, també,
Avui al matí és sense dormir?
Sí.
Poca feina, també.
No, és home, estàs així en aquesta època d'exàmens, no exàmens.
Poca feina.
Vacancetes.
Però vull dir, davant les alertes de protecció civil d'anar als parcs i tal, tu vas sense dormir.
Sí.
No? Vull dir, està bé.
Feia una mica de vent, per això.
Està bé.
Una mica de vent, només.
Bueno.
Però res,
i què, molt despentinats o no?
Sí, més que res el vent molesta molt, la veritat és que és bastant incòmode, més que el fred i la pluja que, bueno, ha anat fent aquest xiribiri una mica durant tot el dia, ha fet fresqueta, però no massa més, la veritat, el que et dic, el més molest de tot ha estat el vent, que aquesta nit ha fet molt vent i durant el dia d'avui també déu-n'hi-do com ha apretat.
Estem esperant la neu per això encara.
Sí, però em sembla que haurem d'anar esperant amb calma, perquè
2 anys més, això, 3, no?
No pinta gaire ràpid això,
Sí que deien que cap a Mollà aquesta nit hi havia avisos de protecció civil que la cosa es podia complicar, però bueno, és Mollà al final.
Un altre poble, això, ja és un altre poble.
Tenen tot solucionat. Va, no ens encantem més, que són les 8 i 9 minuts del vespre. Fem un repàs ràpid, avui serà ràpid perquè en tenim pocs, els resultats de la jornada. Vinga, comencem parlant de futbol. Tercera catalana masculí, Gerard.
Manlleu 2, Sant Feliu 2.
Quarta catalana masculí.
Corró de Mont 0, Sant Feliu 7.
Vinga, una mica un d'hoquei només. Hoquei plata masculí.
Futbol Club Barcelona 3, Sant Feliu 1.
I ho rematem amb una de billar, perquè el bàsquet s'ha suspès, billar a 3 bandes, amb un contundent, el faig jo, 8-0 del Canet al Sant Feliu, perquè el Sant Feliu no es va presentar, i ara us explicarem per què.
I suspès també el partit del femení de futbol, en aquest cas.
Tota la raó. Som-hi. Comencem repassant els resultats dels titulars de l'hoquei. Derrota en polèmica del Sant Feliu amb el Barça per 3-1. Jugar a les Llars Mundets és molt complicat i guanyar-hi encara ho és més. De fet, el Sant Feliu no hi ha sumat cap punt en les seves últimes 6 visites. El filial blaugrana es va posar per davant el marcador ràpidament amb 2 gols abans del minut 5. El Sant Feliu no va perdre la cara al partit en cap moment i abans del descans Fages va reduir distàncies amb el 2-1. A la segona part, despropòsit arbitral amb targetes i decisions polèmiques que van posar al límit els nervis codinencs i van veure com al minut 5 de la segona part del Barça feia el tercer. El Sant Feliu va buscar el gol, però el porter blaugrana els ho va impedir i amb el 3-1 es va arribar al final del partit. La derrota deixa el Sant Feliu 8è amb 10 punts. Ens en parla el capità Marc Fages.
El partit va estar molt igualat, molt competit pels dos equips. El Sant Feliu crec que va defensar molt bé, va estar molt ben posat a pista, va tenir ocasions i bueno, fins al final del partit no es va acabar decidint cap al cantó del Barça. El Barça les ocasions que va tenir les va aprofitar i el Sant Feliu pues, potser no va estar tan encertat de cara a porteria com en altres partits, però bé. L'actitud crec que va ser excel·lent i que es va plantar cara a un equip contra un equip que són nanos que són molt ràpids i molt bons. I, en fi, espero que dissabte que ve guanyem a casa contra el Burguillos.
Canviem d'esport ara i parlem de futbol. El Sènior A empat a 2 contra el Manlleu, 9è classificat. El Manlleu es va posar per davant el marcador amb un 1-0 al minut 29 de la primera part. A la represa, l'equip usonenc va ampliar distàncies fent el segon, marcant una distància còmoda al marcador. Però quan semblava que el Sant Feliu podria baixar els braços, el conjunt d'Isma Toneu va aconseguir anotar 2 gols seguits, aconseguint empatar el partit. Important empat que deixa el Sant Feliu en 7a posició amb 29 punts, a un punt de la Garriga, que està 6è classificat. Sentim l'entrenador, sentim l'Isma Toneu.
El dissabte visitàvem el camp del Manlleu i vam treure un punt molt valuós que fa que portem ja 7 jornades sense perdre. Vam empatar 2, vam començar perdent, al minut 30 o així ens vam marcar de la primera part. La primera part va ser domini una mica més d'ells que de nosaltres. A la segona part, només començar, al minut 10 o així ens vam fer el segon gol, ens vam posar amb 2-0 perdent i per això cal destacar la reacció de l'equip, que vam fer 2 gols en 10 minuts, el primer de l'Òscar, que s'estrenava aquesta temporada, i el segon de l'Ivan, un golaç des de fora l'àrea per tota l'escaire. I res, vam poder empatar un partit que pintava molt malament, al minut 60 o així, i vam saber empatar.
El Sènior B, el Sant Feliu, guanya per 0-7 a domicili contra un Corredemunt que no va saber entrar en el partit en cap moment. El conjunt Sant Feliuenc a la mitja part ja guanyava per 0-3 a la segona part, tot i les inclemències del vent, va aconseguir anotar els 4 gols que enfilaven el resultat fins al 0-7. El Sant Feliu és 12è amb 16 punts, empatat això sí amb Alcaldes. Ens en parla el Dani Mariño.
Pues res, vam guanyar 0-7. Partit, bueno, ells no tenien crec ni porter, perquè hi havia jugadors que es van posar de porter, va semblar, perquè es va canviar el que va jugar de porter de la primera part va jugar de jugador a la segona i el central va jugar de porter a la segona part. I bueno, bastant partit de joc, res. I bueno, els primers minuts sí que vam jugar una mica millor, que vam marcar 2 gols ràpids, però llavors ja t'enganxes amb el seu joc, no? I bueno, és tot bastant dolent, en pla, jo què sé, no hi va. Ja esperes les pilotes, no t'anticipes, res de joc, tot pilotes amunt. I bueno, vam acabar la primera part 3-0 i els 4 gols els últims van ser pel porter. Eren xuts a porteria i ja està. I poca cosa més. S'hagués pogut complicar perquè ens van marcar un gol a la primera part, però els hi va anul·lar l'àrbitre per fora de joc. I el nostre porter també ho va fer molt bé. Va treure una mà en una falta al minut 5, que s'hagués pogut complicar, però bueno. Reusets, fàcil. I aquests 3 punts.
I fem un parell de punts poliesportius per tancar el repàs dels titulars. Antoni Guillén, encara convalescent per la seva lesió de genoll, rep un merescut reconeixement de la Federació Catalana de Trial. Aquest reconeixement se li dona per la bona temporada que ha fet. Ell mateix ens deia que l'any que ve més i millor. Pel que fa a l'atletisme, Ignasi Buch, corredor del Sant Feliu Corre, s'ha endut aquest cap de setmana amb una solvència contrastada al 7è Cross Club Calderí, disputat aquest diumenge. I rematem-ho, si vols, Ton, amb el billar i aquesta notícia que saltava en aquests últims minuts.
Sí, ens va sorprendre el resultat del billar, aquest 8-0 contundent, i pel no presentat, i parlant a la tarda amb l'Aleix Serrats, ens ha comentat doncs, que són dies una mica convulsos a Can Villar, i ens comentava això.
Aquesta setmana ens hem trobat amb la dimissió precipitada del president, hi ha hagut alguns problemes, algunes discussions internes, i ens hem trobat amb que ha decidit dimitir, la Junta també portava molt de temps amb algun que altre problema, i no estava sent fàcil poder gestionar el dia a dia del club, i bueno, després d'aquest moment una mica crític que hi va haver aquest de setmana, es va decidir presentar la dimissió irrevocable, i per tant ara es comença tot el procés de la formació de la Junta Electoral, la presentació de les candidatures, i a partir d'aquí hi haurà una assemblea extraordinària en la qual les candidatures proposades s'hauran de votar i elegir la nova junta, que esperem que sigui una junta amb molta empenta, moltes ganes per poder seguir donant-li força al que seria el nostre club de billar que porta tants anys en el nostre poble.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Doncs res, 8 i 18 minuts del vespre, toca repassar la Lliga Tu Jugues, que aquest cap de setmana doncs, ha vingut una mica pobra, ha vingut una Lliga Tu Jugues una mica fluixa, i Pau, doncs, bueno, la cosa ha quedat d'aquesta manera.
Bueno, fluixa, jo quasi faria una esmena aquí, perquè clar, aquest billar a mi em destrossa la jornada, la veritat. Perquè aquest, home, els del Canet anaven allà a la part, anaven amb victòries derrotes com el Sant Feliu, vaig fotre un 4-4 allà, saps? Allà ni tu ni jo, el Guillem Mir també va ficar un 4-4, i clar, jo ja estava quart, tio, ja estava quart de la general, i aquest 8-0 penalitzant, doncs ja ens desmunta el tema, jo no sé què diu l'Àlex, però...
Home, jo veig que clarament aquí el Joan Moreno, aquesta setmana, jo crec que ha manipulat clarament segurament el billar d'alguna manera, perquè és l'únic que ha encertat.
Això no té ni cap ni peus.
És l'únic que ha encertat el 8-0 en una jornada que el Sant Feliu no es presenta i tal. Per tant, hauríem de parlar amb el Joan Moreno a veure si ha mogut fils aquí, perquè clar, jo crec que ha anat a assegurar els 7 punts que l'han col·locat a més líder de la jornada, oi Pau?
Líder de la jornada, sí, Joan Serra, 14 punts per ell amb aquest 7 punts del billar. Rubén Rodríguez segon amb 12, i la resta doncs pràcticament hi ha aquí un 2, 3, 4, 5 quintuple empat amb 11 puntets. Remarcar doncs, això que dèiem, que falten dos partits, el futbol femení i el bàsquet, que s'han aplaçat per climatologies vàries, boira baixa, fulles a la pista, aquestes coses que es troben als equips,
que és el que ha fet que jo no estigui en el top 5 d'aquesta jornada, perquè aquests punts eren assegurats, vull dir, aquí tenia 14 punts fixes.
Quants punts portes tu?
Sens dubte.
Ara? 4,
no? Estem parlant de la jornada.
He vist que n'havies fet 4 aquesta setmana.
He fet una...
Vull dir,
una mòdica jornada amb
4 punts, però clar, els 14 aquests que em falten em penalitzen molt, està molt clar això.
Clar, eren 2-7, oi? 7 i 7.
Home, clar, òbviament
14 més 4, 18,
vull dir, però bueno, ja en vindran aquests, de fet, perquè quan es juguin les jornades ja en vindran, sí. Vull dir que de fet ara tampoc pateixo massa.
Tot acaba arribant, exacte. En tot cas, classificació general: Àlex Balaguer, líder amb 241 punts, 10 punts més ja que Francesc Roura, que va segon. Fran Nebo, tercer, amb 223. Quart hauria d'anar jo, perquè ho era fins abans de puntuar el Villar, però la Marta Vázquez em passa per davant amb 207 punts. Rubén, cinquè, amb 214, i Servió de Vostès baixa la sisena posició amb 209 punts. Amb aquesta esmena, que no deixaré de fer fins a final de temporada, ja us aviso. Aquest Villar serà l'espina clavada. O sigui, la gent
pots rajar... treure'l, pots... podem treure'l, aquest Villar.
La gent rajarà el pàdel, doncs jo rajaré cada setmana el Villar, així, perquè sí. I la setmana que ve amb la Junta Nova també. O sigui, que això de no anar als partits no es fa. Que llavors ens paralitzen els...
Està indignat el Pau.
Home, està agafant, indignat, eh? Està agafant el...
Jo em veia al top 5.
S'ha fixat massa amb les transmissions d'hoquei i la crítica que fem al club.
Jo em veia al top 5. Jo em veia al top 5. Ahir estava al top 5. Jo avui apunto el Villar, pum, fora. Pues no hi ha dret, home, no hi ha dret.
Borra, vull dir, te pots fer de mida, Pau.
En fi, a banda d'això, jornada 15, disponible en pocs minuts, encara no ho està, estem acabant de fer la setmana, però estarà disponible abans d'acabar el programa, segur. Per tant, feu les vostres apostes, no us en descuideu, i la setmana que ve veurem si esgarrapo punts aquest top 5 o no.
Per cert, que no he pensat de dir-ho també, al Ton també li convé que li vagin arribant punts d'alguna banda, perquè aquesta jornada també, déu-n'hi-do, eh? 3 punts, Ton, aquí...
un menys que tu. No hi ha tanta diferència, tampoc, eh?
Sí, però l'està situat l'últim classificat, això marca
estic
molt.
Tranquil.
Condiciona molt, això, eh?
Clar, vindria a ser el QE, diguem-ne.
El QE dels que han apostat és el QE. Clar, això vulguis o no... Bueno, però no, bé, no passa res, no passa res.
No sabem si Jesús Carné ha fet un Pep Acosta i té 0 punts, però ha apostat. També...
Jo no seria
estrany.
No vull dir-vos
res. Sent de Mordor, d'allà
no
Mollà.
No passa res, no passa res.
Però, Ton i Àlex, us veig des del retrovisor. Us veig bastant lluny.
Bueno, escolta...
Perquè el Gerard sempre aposta que guanya alcaldes i coses d'aquestes, i va contra els equips de Sant Feliu, i llavors, clar, ell només va pels punts.
Botifler de mena.
Claro, vull dir... Va, marxem d'aquí, pau.
Botifler
de
mena.
El grano, jornada 15 en breu i ja està. Molta sort, dilluns que ve repassem tota la història.
Molt bé, va, doncs som-hi, fem un canvi de sintonia, mirem de parlar amb el Lucas Cruz i si no, escolta, tenim el Raül que ja s'espera aquí per entrar amb la Oncodines a tope. Som-hi! Bé, com sempre, quan tenim entrevistes d'aquestes amb gent que no són, diguéssim, esportistes locals, per dir-ho d'alguna manera, a vegades costen, eh? I tenim una mica de paciència. De moment no podem parlar amb el Lucas. Però tenim el Raül Jiménez, que no és ni molt menys un segon plat, sinó que avui ens porta una de les notícies... Vaja, jo crec que si ja quan vam començar a parlar de l'Oncodines ja vèiem que la cosa, bueno, podia anar a tope... acabo de rebre una nota de premsa fa exactament una hora, 40 minuts, que és de traca i mocador. Raül, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt content.
A part d'encostipat o...
Una mica, però una mica, bueno, una mica. El meteofail aquest a mi m'ha afectat una mica. Aquí tothom s'havia d'acabar el món i una mica més i surten hasta les mosques avui.
Escolta'm, què? Veig que l'Oncodines a tope, eh? Esteu on fire.
Sí, està funcionant tot molt bé. Jo crec que fins i tot podem dir que estem una mica sorpresos de l'acollida que ha tingut. Sí que és veritat que quan ens vam marcar l'objectiu inicial I que dèiem amb aquest objectiu que era assolible, jo crec que fins i tot l'hem assolit abans del pensat.
Quin era el límit d'equips que us marcàveu?
El límit, o sigui, l'objectiu era en 100, vam fer un límit de 100 perquè també és el primer any, no volem que la cosa se'ns en vagi
de les mans,
de les mans, perquè volem que la gent que vingui tingui una bona atenció i un bon servei. Llavors no volíem espaiar tot amb voler fer un volum extrem. Vam dir que era ampliable a 120. Els 100 primers inscrits tenen plaça directa, llavors si a partir del 100 ja serà llista d'espera. Si es passessin del 120, en principi aniria per sorteig. Si fossin 121,
igual encara
sí.
Ton, però... si ara entres a oncodinestrail.cat, et dirà que ja porten més de 15.000 euros recaptats, et dirà que hi ha més de 140 voluntaris inscrits i, atenció a la xifra, et dirà que hi ha 91 equips inscrits a l'Oncodinestrail 2020. Tela marinera, o sigui, estem a 9 equips quan encara resten 2 mesos exactes per l'inici d'aquest projecte, ja estem pràcticament amb xifres assolides, Raül.
Sí, és una magnífica notícia aquesta última setmana, aquestes dues últimes setmanes. Des d'any nou hi ha hagut un augment molt ràpid de les inscripcions. La setmana passada vam anar a fer una presentació a Caldes, vam anar al Club Vecino a Barcelona, d'aquí n'han sortit equips, la gent s'ha interessat i els últims dies, no, ja teníem una quota d'equips caminant molt alta. Ja sabíem que la gent que corre normalment va una mica més tard, el format, sobretot si vas a curses individuals, perquè si hi ha lesions, i clar, aquí el ser una cursa amb equip sí que t'has d'inscriure abans, has de formar l'equip, però ja comptàvem que podria passar això, no? Que una mica més endavant els equips de corre fessin la petada forta, com així ha sigut. I contents, estem a 91 equips.
A més, ara el Pau m'apuntava que una altra dada que jo m'havia deixat i també és importantíssima, i és el fet de 527 participants.
Sí, 527.
Més de mig miler de participants que els tindrem de moment ja assegurats el dia de l'Oncodinestrail.
De fet,
la marinera, eh?
La gran majoria d'equips s'han inscrit ja directament amb 6 participants, que era entre 4 i 6, i els que no s'han inscrit amb 4, però al llarg dels mesos, de les setmanes,
han anat ampliant.
Han anat incorporant aquesta cinquena o sisena persona per acabar de completar aquest equip.
Clar, perquè a més això, Raül, aquí hi ha moltes lectures, no? Una, òbviament, és el fet solidari, una altra és pel motiu que s'engega aquest projecte, que és tot el tema de la glòria, però per una altra banda també, i no menys important, és tota la moguda que es genera, no? De gent participant, fent esport, una comunió de gent que estem parlant aquí, que entre organització i participants ens anirem a 700 persones fàcilment.
Sí, perquè comptem inclús alguna més de 700, perquè esperem que els voluntaris augmentin. El número de voluntaris és bo, però tota ajuda sempre serà bona, no? Necessitarem controls, necessitarem gent a tots els avituallaments dels pobles, que això ens anirà bé. I sí, el volum és alt, el volum és molt alt, però bé, confiem en que ho tenim tot bastant pensat, confiem en que surti bé. També és veritat que tenim moltes ajudes de gent que sap de què va, organitzacions d'aquestes coses. Els ajuntaments ens estan posant unes facilitats increïbles, una col·laboració boníssima als ajuntaments, Protecció Civil, saben de què van aquestes històries, els centres excursionistes han fet caminades, han fet de tots, i centres excursionistes de molts pobles. Tenim gent molt qualificada per tot, llavors confiem en que sigui un èxit en que funcioni tot bé, perquè un dels objectius, a part de, el principal objectiu és el solidari, no? És pel que es va engegar, però evidentment al final deixa ser, és un adepte, té una mica forma cursa i l'objectiu és que això funcioni perquè no ens volem quedar aquí.
I a més,
volem que l'any que ve i l'altre i la cosa vagi a més.
I a més, Raül, i segueixo amb les dades importants, dèiem que portàvem uns 15.000 euros recaptats. Recordeu, per la gent que no ho sàpiga, que en el format de l'Oncodines Trail s'han de recollir com a mínim 600 euros per equip. Per tant, s'entén que els 91 equips que ara hi han inscrit, doncs com a mínim aconseguiran els 600 euros, però dintre d'aquests 15.000 euros que ja hi han recaptats, ja hi ha molts equips que han superat aquests 600 euros. Per tant, això ens fa pensar que la recaptació d'entrada podria superar els 60.000 euros, que era l'objectiu primari, de forma considerable, perquè ja veig algun equip que doncs, ha recollit ja 1.250 euros, algun altre 800, algun altre 600 i pico, i encara falten dos mesos, no?
Sí, sí, sí. L'objectiu inicial era els 60.000, no? Era dir 100 equips, a 600 euros, 60.000. Clar, si no s'assolien els 100 equips, sí que comptàvem que algun equip faria més. Jo crec que podem ser molt optimistes amb aconseguir els 100 equips. Ara mateix falten 9 equips. En principi teníem demandes d'alguns equips, no sé si són aquests que s'han inscrit aquests últims dies, de gent que, escolta, ja tenim els diners, ja tenim, falta acabar de polir la llista, falta tal, i els vam dir no us encanteu perquè la cosa s'està omplint. Llavors, en principi comptem amb els 100. Hi ha equips que ja no recollim més de 600, hi ha fins i tot algun equip que ha doblat, i llavors també podem dir que hi ha alguna entitat que donarà,
ha col·laborat,
o... hi ha una entitat bancària que no cal que en fem publicitat, que donarà 100 euros per cada equip inscrit. Per tant, això ja ara mateix són 9.100 euros.
Carai,
més.
Carai.
Per tant, jo crec que els 60.000 els passarem.
Carai.
Molt bé.
Raül, una cosa més. Properes activitats previstes. Em consta que hi ha un entreno previst per aquest cap de setmana.
Sí, sí, sí. Propera activitat és aquest diumenge 26, farem un entrenament. Seran uns 20 quilòmetres. Farem, com pels que van venir a l'altra vegada, bé, sortirem diferents grups, els que caminen, els que corren, a mesura que anem avançant. Com que s'aniran fent diferents grupets pel ritme, s'establiran uns grups. És diumenge, a sortir de les 9 del matí, farem uns 20 els que caminen, uns 23-24 els que corren. En principi, farem un tast. Per tant, l'última etapa dels que es farà l'última etapa dels que corren en sentit contrari, i s'anirà a buscar l'última etapa i mitja dels que caminen en el bon sentit del
bona,
dia de la cursa.
Bona, bona.
Per tant, la gent que vingui tindrà un tast
de lo que serà realment.
Sortirem a les 9, és obert a tothom, que si hi ha gent que no està inscrit
i vol venir a provar,
doncs, vol venir a caminar. Com l'altra vegada, hi haurà un avituallament, sí que recomanem que la gent es porti aigua, si necessita alguna cosa menjar, la motxileta, amb l'única salvetat que l'altra vegada no vam posar ritmes perquè també ho fèiem amb el centre excursionista, aquest cop posem uns mínims, que és el mínim que el ritme serà el mínim de l'Oncodines. Per tant, està calculat que els que caminin mínim hauran de fer 3,5 km per hora de mitjana. Un quilòmetre et surt a 2, però el següent haurà de sortir
sí,
a 4 i pico. Que la gent no s'espanti, que es fa bé, però clar, hi ha gent que ens ha dit que voleu dir, volem dir això, no? Que no és...
Que no és anar a passejar,
perquè l'últim cop, evidentment, estava més pensat així, però ara aquest cop sí que hem de validar una mica les mans. La gent que vulgui venir, que ens enviï un mail a info@oncodines.cat i que ens digui que vindrà, més que ara, per tenir
una referència de la gent
de la gent que vindrà.
Quines bones notícies, Ton?
Àlex, jo tinc un parell de preguntes pel Raül. El que passa que el... No sé si tens molta pressa, Raül?
No, cap ni una.
Pots esperar una estona?
Sí, sí.
Doncs farem una cosa, perquè tenim el Lucas Cruz, que ens està escoltant des de fa una estona per telèfon, i evidentment ja que ets aquí, si vols fer qualsevol pregunta, te la fa. Jo després, en tinc dues, d'apuntades, que te les vull fer abans que marxis, d'acord?
Sí, sí, cap problema.
Vale. Lucas Cruz, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Aviam, tenim a... M'ho puc imaginar. A més, suposo que ha sigut, comentaves un dia d'entrevistes i d'atendre els mitjans, que, bueno, evidentment, escolta'm, no es guanya un Dakar cada dia, tu ho has fet tres vegades, però escolta'm, suposo que val la pena, no?, viure també aquests moments.
Sí, i tant, i tant, i tant.
Quan vau aterrar a la península?
Pues ahir vam arribar, perquè després de la cursa vam tenir que marxar a Bahrein, que és el país del patrocinador principal, i vam tenir una recepció amb el rei de Bahrein, i després ja vam venir cap a Madrid, que hi havia el vol tenir fins a Madrid, una roda de premsa, i després ja ahir a la tarda tornar cap a casa.
El Lucas, ho comentàvem al principi del programa, és calderí, però avui ens la fillem una mica, ja que el tenim a prop i val la pena poder parlar amb ell. 45 anys i 18a participació al Dakar. Lucas, així és en síntesi, a part que he vist que l'has fet una pila de vegades, com arribes a ser copilot del Dakar?
Bueno, pues, com tota la vida, són les oportunitats es presenten i has d'estar preparat, no? I a mi se'm va presentar l'oportunitat i va considerar que podia ser una opció i podia estar preparat per sentar-me a la seva dreta, i bueno, vaig tenir la sort de que va confiar en mi, de que vaig estar preparat per les necessitats que ell tenia, i ens vam dedicar a córrer junts, així
amb resumides comptes, no? Els de l'estudi, abans els deia, és que el copilot, no sé quantos, que guanyes el pilot. Això és una discussió que jo entenc que no és així, evidentment, perquè quan llegia fa una estona una entrevista que van fer a La Vanguardia, publicada just abans de cap d'any, i que, diguéssim, que la gent en parla dels copilots, però del Lucas Cruz en particular com un dels millors copilots que poden tenir assentat al costat. Escolta, si haguessis de fer un percentatge, a vegades quan es parla, jo què sé, a mi em queda a prop l'hoquei, no? Diuen que el porter d'un equip d'hoquei és un percentatge molt alt de l'equip. Si haguessis de posar copilot i pilot, amb quin percentatge ho posaries?
És difícil posar-hi un percentatge. L'únic que són dos peces necessàries, no?, per aconseguir un objectiu. És com si que fa un caracol sense una femella, no? No fa res. Pues això és exactament igual. Un pilot sense copilot no fa res, i un copilot sense pilot tampoc. I si a sobre no tenen cotxe, pues ja menys que menys. Així jo crec que és una mica la situació, no? Que realment necessites formar un equip, formar un tàndem que estigui ben avingut per poder obtenir un resultat, no? Que en aquest cas és intentar aconseguir una victòria o intentar aconseguir un resultat positiu dintre de les curses.
Entenc que són moltes hores compartides a dintre un habitacle molt petit. Suposo que deu donar per molt, això. A més, llegia que el Sainz és conegut que és del Madrid, tu ets del Barça. No sé si això ho feu servir també per estar més en els moments que podeu estar relaxats.
Sí, no, al final és una convivència, no? Un parlar és estar junts. Passem moltes hores a dintre del cotxe, no? I necessites una mica el tenir una bona relació per poder assolir els objectius, no? Si no hi ha aquesta relació d'amistat, proximitat i que ens coneixéssim tots dos, que estiguem a gust tots dos, seria molt complicat que sortís la feina ben feta.
Jo era dels amants del Dakar antic, no? Sempre tinc una cosa pendent amb el meu pare, que sempre dèiem d'anar a veure l'última etapa a les platges de Dakar. Això em sembla que serà difícil poder-ho fer, però aquest any, amb el retorn, diguéssim, de Sud-amèrica cap als deserts, diguéssim, en aquest cas africans, suposo que la cosa ha canviat i heu pogut tornar una mica als orígens?
Sí, jo crec que al final és una mica el que havíem viscut a Àfrica, no? Però sobretot és el tipus de paisatge, sí que és més semblant a el que ens trobàvem a Àfrica. Per nosaltres, per exemple, una de les característiques que ens ha ajudat o que ens ha facilitat molt la feina és la temperatura, no? A Sud-amèrica havies de comptar que estàvem corrent a unes temperatures voltant als 40 graus, clar. Quan ara et trobes a l'Aràbia Saudita i estàs lluitant en temperatures al voltant de, dels 15, 17, els matins les temperatures d'uns 8-10 graus, això es nota moltíssim, no? Llavors has de tenir molt clar que això ens afavoreixi moltíssim, no? I en quant als paisatges, sí que s'acosten una mica a el que és l'Àfrica, la part interior, no, la part més Àfrica, Àfrica negra, però el tipus de terreny és una mica més variant, no? A Sud-amèrica tenies unes parts puntuals que eren pistes de sorra o pistes de desert, però hi havia un percentatge elevat de pistes de ratlla de terra, no? Més que vins.
I ara mateix heu pogut recuperar també el que els amants del Dakar diuen la navegació, no? Semblava que potser a la prova quan estava a Sud-amèrica era tot molta més pista, una pista molt més definida. Hi ha molta part de navegació en aquest nou format del Dakar?
Bueno, realment el que hem fet és intentar aconseguir un tipus de roadbook que el que fa és incrementar el que són les zones de...
L'hem perdut,
la navegació ens ha fallat. Intentem-ho recuperar el tenim aquí,
Lucas,
ara sí. Que t'havíem perdut, la navegació ens estava fallant.
Aquest any el que s'ha intentat molt és intentar incloure una nova vessant que és utilitzar molt més els rumbs, que quan estàs per exemple dintre de rius rius sense aigua, que és per on anem corrents, hi ha diverses pistes i llavors has de mantenir un rumb aproximat. Vol dir que hi ha moltes vegades que hi ha pistes que sembla que vagin amb el mateix rumb però al final acaben variant, i això l'únic que està provocant és generar-te una mica de despiste, no? Llavors tenir clar quin és el rumb mitjà en el que has de seguir, i aquests dubtes el que provoca és que són possibles errors de navegació, no? I això, doncs, bueno, aquest tipus de nova navegació, per dir-ho d'alguna manera, o de nova descripció del roadbook que fa l'organitzador, dona més marge a l'error i provoca també canvis a la classificació bastant substancials.
Aquest any hem pogut veure també la participació del Fernando Alonso amb el Marc Coma de copilot, i pensava en ells perquè van tenir un accident a una de les últimes etapes i van anar no sé quants centenars de quilòmetres sense vida de davant, no? Això entenc que, per exemple, aquestes coses dificulten molt, i suposo que a la part que deies abans, mental i de cuidar el pilot, això en situacions d'aquestes extremes deu ser superimportant, la feina que fa un copilot, no?
Sí, perquè, bueno, si et pots avançar una mica a lo que et trobaràs i el que pot ser que et provoqui, sempre és molt important, no? Perquè qualsevol errada, si per exemple el pilot mira més lluny i li sorprèn un forat o li sorprèn la duna que té després, és fàcil que hi hagi un accident, no? Llavors, tota ajuda que puguis aportar, coneixement que puguis aportar o mirar dos dunes més enllà, tot això afavoreix a que el pilot hagi d'arriscar menys i tingui més clar el que es trobarà davant seu.
Lucas, me'n queden dues. Una és, i aquesta ve d'un amic que és molt, molt fan també del Dakar. Sempre hi ha l'imatge que el Dakar s'ha d'anar molt ràpid i que sempre s'ha d'anar molt, molt, molt a fons. Tu creus que això és així o no és així, i a vegades aixequeu una mica més el peu per no... Jo que sé, entenc que aquestes etapes de 500 quilòmetres, 600 quilòmetres, si aquests cotxes que estan preparats, però si els feu anar a fons, deuen patir moltíssim. Com ho gestioneu, això?
Bueno, realment sí que és de córrer, no pots regalar res, no? I has d'anar... es corre bastant al límit, i el que sí que has de gestionar és una mica la fatiga, no? La teva pròpia fatiga és el que necessites gestionar. Nosaltres tenim un avantatge que normalment acostumem a fer les diferències amb les parts de la meitat endavant, no? Això vol dir que la resistència física que tenim, o que té en Carlos en relació a la competència, és important, no? Llavors, és bàsica aquesta preparació física per poder aconseguir uns resultats ben positius.
I la última, si me la permets fer-te-la. Demà entenc que encara deus estar en jornada de recuperació, però tu ets professional d'això o encara mantens negocis particulars així? Com funciona el teu dia a dia quan no és de car?
Bueno, jo realment em dedico professionalment a això. I tinc altres negocis, però bueno, tampoc no m'ocupen molt de temps, no? L'únic que el Dakar sí que et porta una ocupació de temps amb preparació física, preparació psicològica, entrenar més amb l'equip, però sobretot és molta preparació física i treball de camp, no? En el sentit de doncs, bueno, donar una mica d'informació d'on serà la cursa, per on passarà la cursa, i tu intentes esbrinar quin tipus de terreny ens trobarem, quines pistes hi haurà, si hi ha pistes, si serà desert, què és el que ens anirem trobant amb tot això, no? I llavors, doncs, bueno, d'aquí, gràcies a això, doncs, comences a planificar quin tipus de recanvi portaràs, quines peces necessites, amb quina assiduïtat hauràs de canviar, doncs, bueno, paliers, amortiguadors, i tot això és necessari per fer una previsió del material que has de fer produir i empaquetar i enviar.
I perquè ens feu una idea, per tant, a partir de quina data o de quan es comença a preparar el proper Dakar?
Bueno, en principi...
Ja? O sigui, ja. No pareu mai, diguem-ne?
Sí, perquè és que si no va estar.
Vale, vale.
Perquè el problema que tenim és que el material surt a finals de novembre, amb la qual cosa l'has de tenir empaquetat ja a mitjans d'octubre, quasi. O demanat, s'ha de fer un control de qualitat, s'ha de validar que tot el material que arriba amb les condicions òptimes i llavors preparar tots els camions per poder-lo tenir tot a punt. Què comporta això? Que al final l'últim que puguis validar ho has de validar el mes d'agost. No et permet validar-ho més tard, sí, perquè si no tens temps a produir, no tens temps a provar-ho, no tens temps a empaquetar-ho i posar-lo als camions i portar-lo fins al port perquè marxi cap al país de la cursa.
Déu-n'hi-do. Lucas, ens està tirant el temps a sobre. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i, escolta, moltíssimes felicitats, evidentment, perquè guanyar un Dakar no es fa cada dia. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Nois, anem una mica atrapats de temps, en sóc conscient, però vaja, bé, crec que valia la pena poder-hi parlar una estona. Raül, les dues preguntes que et devia. Ets per aquí o no?
Sí, sí, sí.
Com ho veus, això, el Dakar? I et faria gràcia anar-hi algun dia, no?
Seria tan maco.
Corrents, no veure,
però corrents.
No, no, anar-hi a veure.
No, dius boig.
Anar-hi a veure.
Hòstia, però escolta, pensem-ho això.
Que t'enxufessin en un camion d'assistència només per viure el dia a dia
una ara etapa, sí. Jo crec que amb una etapa en tindríem prou,
sí, això sí.
Va, doncs, escolta, després de parlar amb el Lucas, les dues preguntes que em quedaven i recobrem la Oncodines. La primera, jo no podré córrer, segurament jo no podré caminar, intentaré venir, però vull fer donacions, com ho he de fer-ho?
Doncs a la web www.oncodinestrail.cat i ja directament a la portada hi ha les dades i hi ha un link que t'envia directament per fer un donatiu. Aquest donatiu va directament a un compte que s'ha creat per la Fundació Onco Vallès, que aquests diners dels donatius
van directes allà.
Van directes a Onco Vallès, no passen per les nostres mans. Nosaltres no en toquem ni un.
Tom, de totes maneres, jo sí que et recomano, perquè a vegades els equips tenen molta dificultat en poder assolir, doncs, la quota de participació econòmica. Per tant, jo el que et recomanaria és invertir en un equip, també, perquè també fas un doble favor, no? Ajudes a l'equip, sí, i a més sí. la contribució. Per tant, és una bona manera de poder, doncs, també col·laborar, és apostant per patrocinar equips, no?
Sí, que això també, des de la web, si vas a l'apartat equips, hi ha tots els equips... fins i tot amb els calés que tenen captats cada equip, vas al seu equip i li fas el donatiu al Pau.
I informació exclusiva al Tujugues, el Raül és tan bon portaveu d'aquesta organització que en aquest aquesta hora de programa ens ha aconseguit 2 inscripcions. Per tant, ja som 93 equips inscrits. Falten 7 places. 7 últimes places.
Toca la campana, tant.
Last call a la gent que s'ho pensi. Hi ha gent que encara està recollint diners, que s'ho està pensant, que està buscant membres. No us encanteu perquè places limitades.
Boníssim, boníssim això. Escolta, i l'última que em quedava, com us reben quan anem a fer aquestes presentacions? Perquè això, clar, jo ho desconeixia, aquest concepte de les presentacions de les curses. Entenia, a vegades fan les rodes de premsa i aquestes coses, però com us rep la gent quan aneu pel món?
Bé, al ser un projecte, sí que nosaltres abans d'anar fem bastanta difusió, ens trobem diferents tipus de públic. Hi ha llocs que venen en públic de clubs esportius, que també ens va bé perquè així fan difusió en el club. Hi ha gent que ve només per veure, per informar-se, venen gent de centres excursionistes, però la gent està encantada. Quan tu presentes el projecte, jo crec que fem un projecte ben presentat, amb una bona base, amb el suport dels ajuntaments, amb una idea ben pensada, la gent s'ho agafa molt bé. De fet, d'aquestes presentacions generalment ens escriu gent per fer equips. Allà també els resolem dubtes, hem obert un apartat a la web per si la gent té dubtes, estan explicats, i llavors això, disposats a que tothom que tingui qualsevol dubte, si ens el fa saber, nosaltres l'intentem explicar el més bonament que podem.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per venir, i evidentment abans de la prova en si en tornarem a parlar.
I tant, sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
I recordeu que diumenge hi ha entrenament de la Oncodines. Fem un canvi de sintonia i rematem el programa amb el repàs a la base. Quarts i mig de 9 del vespre, anem atrapadíssims de temps, i demano disculpes als companys de l'estudi perquè no hauria de passar, però ha anat així. Mira, ens comentaves, jo crec que tenim temps de fer el repàs del futbol per fer-ho una mica més tranquil·lament. Ens comentaves superderbi aquest cap de setmana.
Ja hi arribarem, perquè això és l'infantil. Deixa'm que comenci pels benjamins. Mira, us ho explico. Gerard, tu que ets més del hockey, t'explico això del futbol.
Sí, explica'm.
Mica perquè estiguis una mica posat amb el rotllo. Sant Feliu té 3 benjamins, d'acord? Juguen a futbol 7, estan tots 3, 2 a tercera divisió i 1 a segona divisió. Comencem pel benjamí C, que aquesta setmana jugava al camp del Llinars del Vallès, que va perdre malauradament 5-3. I és un equip aquí on tenim golejadors com l'Hugo Jiménez, que porta 9 gols, o el Pau Clapés, que porta 4 barraques. Aquest Sant Feliu del Benjamí C el tenim situat 13è a la classificació. De moment estem en una fase de formació, i per tant aquí les classificacions una mica és el de menys, però bueno, a nivell anecdòtic comentar que estan en 13a posició. De benjamins també tenim el Benjamí B. Ojo, aquest Benjamí B, que va com una fletxa. Segon classificat, atenció, amb 33 punts, només a un punt de líder, que és les Franqueses, que en té 34, i amb clares aspiracions de poder fer algo gran en aquesta lliga. Aquesta setmana va jugar justament contra el Caldes i li van dinyar un 4-0. Pim-pam. 4-0 contra el Caldes.
Aquest
Benjamí B, que ja els estic agafant més simpatia encara
Jo no sé per què no m'he obert amb aquesta notícia.
Ara.
Això s'ha d'arxivar abans.
Aquí tenim jugadors com l'Adai Fontcoberta amb 18 barraques, o el Biel Basets amb 15, o el Martí Bustamante amb 10. També tenim el Benjamí A. El Benjamí A, en aquest cas, el tenim situat, i aquí això és molt important, a la segona divisió. Per tant, té molt més mèrit el fet d'estar situat a la quarta posició de la classificació, amb 25 punts. Per tant, té molta importància pel fet de que estan en un nivell superior. Jugadors killers com l'Arnau Grifell amb 21 gols, o l'Àlex Toneu amb 11. Aquesta setmana el Sant Feliu jugava contra el Llinars i van quedar 6-3. Seguim i saltem de categoria. En aquest cas parlarem del, de l'Alaví. A l'Alaví en tenim dos. Aquí tenim dos, una tercera i una segona. Gerard, el Loro, vale?
El Loro.
A l'Alaví B, que és el que tenim a tercera divisió, aquesta setmana va perdre, malauradament, 8-1 al camp del Sant Esteve de Palau-Tordera. Aquest Alaví B el tenim situat en 13a posició, també, i tenim golejadors com l'Alan Jimeno, amb 18 gols, el Belawi amb 15, o el Lucas Tepero amb 11. Aquest Alaví B amb molta projecció, tot i, bé, doncs està a la part baixa de la classificació. L'Alaví A, aquí està patint molt perquè el tenim situat també a la segona divisió i això penalitza moltíssim. Tenim situat a l'últim de la classificació, aquesta setmana va perdre contundentment el camp de la Garriga per 21-3, però, com et dic, amb un Alaví a segona divisió ja comença a haver-hi un nivell important. Aquí tenim el Xavier García amb 10 barraques, el Youssef Charouti amb 9 o el Pau Benítez amb 4. I ara saltem als infantils. Infantils en tenim dos, tots dos a segona divisió. Amb l'infantil no hi ha tercera divisió, sinó que es parteix des de segona divisió. A l'infantil B va perdre aquesta setmana 2-3 contra el Vigues, malauradament. Aquest infantil B el tenim situat en 14a posició, una cantera de molt bons jugadors, també els he tocat un grup difícil, però aquí tenim l'Enrique Carrillo, el Diego Pisani, el Quindi Diallo com a golejadors més destacats. I a l'infantil A, parlem de l'infantil A, que aquesta setmana va guanyar 2-6 al camp del Palau Solità, i és aquell on us ho deia, el Sant Feliu, aquest infantil A compta els partits amb victòries, 12 partits, 12 victòries, situat al capdamunt de la classificació amb 36 punts, perseguit pel Caldes amb 33. El Caldes porta 11 victòries i una sola derrota. Aquesta setmana, al Municipal, el dissabte a les 12, Sant Feliu, Caldes. El Loro.
Ojo, perquè tenim un derbi igualadíssim.
En tota la regla, sí senyor, sí senyor. Aquí tenim golejadors com el Gerard Samsó amb 39 dianes. 39 dianes. Un resultat, bueno, màxim golejador del grup, de tots els equips. Segon, l'Àlex Chacón amb 14. Tots dos, a més, membres de la Lliga Tu Jugues, que jo crec que això els ha deixat beneïts, el fet d'entrar a la Lliga Tu Jugues, doncs ja perquè les pilotes els hi entrin. I el Lodín Pueyo, que esperem que l'any que ve vingui a la Lliga Tu Jugues, en porta 13. Per tant, important, aquest dissabte, aquest derbi contra el Caldes. Saltem de categoria i parlem del Cadet. Cadet, segona divisió, el tenim situat en 13a posició. Aquesta setmana va guanyar 7-1 contra el Montornès i és un equip també que amb molta projecció, amb molt bons jugadors, on tenim un Arnau Vallejo amb 7 dianes, l'Arnau Rovira amb 6, i atenció al detall, el tercer màxim golejador de l'equip és Gerard Samsó amb 3 gols. Gerard Samsó, que recordeu que us he dit que era el màxim golejador de l'infantil, per tant ha anat a jugar 2 o 3 partits amb el Cadet i ja és el tercer màxim golejador també de l'equip. I aquí se'ns acaba una mica el que és el Cadet, el futbol base masculí. A partir d'aquí ja saltaríem a la quarta catalana, que en tot cas ja parlem cada setmana, i a la tercera catalana, aquest equip de l'ISMA, que aquí només destacar, i deixeu-m'ho dir, els 23 gols que porta l'Edu Castro, increïble. I per acabar amb el futbol base, el femení Cadet, que aquesta setmana va empatar 2-2 al camp del Santa Eulàlia de Ronçana, i que tenim una golejadora que també la vam tenir aquí a l'estudi juntament amb la resta de membres de l'equip, com és la Clara Alonso, amb 31 barraques, increïble. L'Abril Serrano, que era aquella noia que era de Caldes, però que la tenim aquí afillada amb el Sant Feliu, que és la segona màxima golejadora amb 12 gols.